TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 17 de juliol, en què hem sabut que els accessos a la Serra de Tramuntana quedaran tancats dia 12 d'agost per protegir aquest espai natural d'una possible afluència massiva per veure l'eclipsi de sol. Només hi podran accedir residents, persones amb un allotjament reservat o treballadors. Preocupa sobretot el risc d'incendi en aquest espai natural i a d'altres en què també es prendran mesures similars. No hi ha manera exacta de conèixer quantes persones seran a les Balears el dia de l'eclipsi, però segur que seran moltes. Si mirem les mateixes dates de l'any anterior, el 12 d'agost del 2025, hi va haver més de 2.070.000 persones entre turistes i residents. És pràcticament el pic màxim de l'estiu. El govern habilitarà 26 zones d'observació oficial repartides per 15 municipis amb una capacitat màxima de 300.000 persones. Tot d'una, vos n'explicam tots els detalls. Abans, però, repassam els titulars del dia. Tots els municipis de Menorca reduiran la pressió de l'aigua de les xarxes públiques.
El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. El president Dolfo Vilafranca, és clar, s'ha de reduir el consum i s'ha de fer ja.
Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca i, per tant, que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. Això és un dels objectius que tenim, no?
I la Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes ahir per fer pintades a 5 immobiliàries de Santa Maria de pertinença a grup criminal.
I també els atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Dimecres, però, el jutge les va deixar en llibertat.
Tot això quan ha quedat extingit, finalment, l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores.
La virulència de les flames va causar l'esfondrament de la coberta, així com del sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació per fum i 3 habitatges van ser desallotjats.
I 3 persones migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a les illes de manera irregular.
23 persones d'origen subsaharià varen ser interceptades dimecres vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més d'aquestes 23, 3 deien varen perdre la vida i els seus cossos varen ser llançats a la mà, segons varen explicar a la Guàrdia Civil algun dels supervivents.
També hi ha novetats a la crònica judicial. Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular.
L'Audiència de Madrid avala així la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport i també retira 2 acusacions, la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda.
Tot això quan estan pendents a les conseqüències de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Ara els tribunals espanyols hauran de prendre una decisió cas per cas.
L'advocat de Puigdemont ha demanat celeritat a la justícia espanyola, mentre que el govern espanyol, en aquest cas, reivindica la llei d'amnistia, diu que ha estat un èxit rotund en termes de convivència. El PP, per la seva banda, respecta aquesta sentència, però diu que això no esborra la irresponsabilitat que va suposar el procés independentista.
I en els esports, l'Ajuntament de Palma ha habilitat una fan zone pels aficionats argentins. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La final del Mundial entre Espanya i Argentina també se juga a Palma i per això l'Ajuntament habilita 2 fan zones amb pantalles a ciutat. Pels seguidors espanyols es repeteix la zona de Son Fusterat com a la semifinal, amb ampliació d'aforament fins a 20.000 persones. Pel que fa als milers d'aficionats argentins residents a Palma, la seva fan zone serà l'aparcament de Son Mos. Amb 2, amb entrada gratuïta i amb un dispositiu especial de transport públic, tant d'arribada com de sortida pels assistents.
I pel que fa al temps, quina previsió tenim per a les pròximes hores? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tornarà a ser una jornada de calor, però sí que notarem una certa disminució del termòmetre al nord del territori. Avui el vent bufarà de gregal i això farà que les zones més exposades notem una certa disminució, esperant que en aquests indrets la màxima giri entre els 33 i els 35 graus aproximadament. Hem de recordar que ahir, precisament al nord de les illes, va ser on el termòmetre es va enfilar més. En canvi, avui serà entre el centre i el sud de les mateixes, on la temperatura podrà augmentar més, esperant que en aquestes zones la màxima pugui girar entre els 35 i els 38 graus. D'altra banda, en el cel, tornarem a tenir molta pols en suspensió. Aquesta ens acompanyarà pel que resta d'aquesta setmana, per tant, tornarem a tenir un cel bastant marcat per aquesta calitja. El vent, com hem dit, bufarà de gregal, per tant, a la costa més exposada tindrem qualque redal de maró, en canvi, al sud, una mà molt més tranquil·la. Ara mateix tenim a les Pitius els 26 graus a Eivissa i 28 a la Savina. A Mallorca, 25 graus a Artà, 27 a Santanyí i 28 a Bunyola. I a Menorca, 28 graus a Mahó i 28 també a Ciutadella.
Són les 8:05 amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Compte enrere per l'eclipsi solar, un fenomen excepcional que dia 12 d'agost mantindrà blindada tota la Serra de Tramuntana i els espais naturals més sensibles. Aquesta és la novetat principal del Pla de Seguretat Pública i Protecció Forestal que ha presentat el govern davant la previsió d'aglomeracions. Cal tenir en compte que ja fa anys que en aquestes altures d'estiu, a inicis o mitjans d'agost, hi ha més de 2 milions de persones en un mateix moment a les Balears, entre turistes i residents. És gairebé el doble que la població de l'hivern.
I per això el govern ha dissenyat 26 zones d'observació oficial, repartides a 15 municipis i amb una capacitat màxima de 300.000 persones. També s'imposen restriccions de circulació, sobretot als espais naturals. A partir de les 3 del migdia es prohibirà la circulació entre Andratx i Pollença, a Mallorca. Només hi podran accedir els residents, els serveis essencials i el transport públic regular. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, insisteix en la importància de la responsabilitat individual com a forma de protecció col·lectiva.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto y, sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Tots aquests consells s'han de tenir en compte, com també les restriccions de trànsit i les zones oficials d'observació que s'han fixat segons els criteris de protecció i de seguretat. El secretari de la delegació del govern, Rubén Castro, hi confirma el desplegament de Guàrdia Civil de Trànsit, però també del Seprona i la Vigilància Marítima.
Asegurar la operatividad de infraestructuras esenciales o críticas. Yo creo que aquí pensamos pues todos en los hospitales y también, por ejemplo, podríamos pensar en el aeropuerto. Se van a monitorizar las vías que permiten acceder a esas infraestructuras para garantizar en todo momento su fluidez de acceso.
I com que el risc zero no existeix, també hi haurà dispositius de seguretat activats i equips d'emergències a punts clau. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència.
Des de possibles aglomeracions a determinades zones d'observació, fins a tensions a la xarxa viària, incidències sanitàries derivades de la calor...
Sigui quin sigui el punt allà on es triï, veure l'eclipsi és important no mirar directament al sol, posar-se ulleres especialment homologades i es recomana hidratar-se i protegir-se del sol.
Són les 8:08 del matí. A Menorca, tots els ajuntaments reduiran la pressió d'aigua a la població com a primera mesura per disminuir el consum davant la situació de prealerta de sequera. El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica que de cada vegada és més preocupant. Ets el Camarasa.
Al Consell de Menorca, el govern, Abacua i els 8 ajuntaments han analitzat la situació. El missatge és clar: cal reduir el consum des de ja. Sentim Dolfo Vilafranca, el president del Consell Insular de Menorca.
Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca i, per tant, que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. És un dels objectius que tenim, no?
Pel que fa al futur més immediat, el Consell recomana reduir la pressió de la xarxa, limitar el rec de jardins públics i també aturar les fonts ornamentals. Pedro Pellicer és regidor de Medi Ambient del Castell.
Jo crec que és un primer contacte i el missatge que volem donar és que han de consciència molts tots de que és un bé escàs, que les reserves van per avall i que us han de preocupar en aquest sentit.
Alguns ajuntaments, però, ja preparen més restriccions. Mo, el municipi més afectat, vol prohibir rentar cotxes de lloguer amb aigua potable i es Mercadal estudia limitar la neteja d'embarcacions. Sentim el seu batle, Joan Pellicer.
A Mercadal tenim el problema de que el nivell dels aqüífers baixa un metro i mig aproximadament cada any. I això vol dir que ens queden 20 metres, que en 10-12 anys ens quedaríem sense aigua si seguim amb aquest ritme de consum. Per tant, no podem esperar d'aquí 10 anys a actuar, sinó que hem d'actuar ja.
El Consell demana responsabilitat i solidaritat i que tots els municipis actuïn ara per evitar arribar a una situació crítica.
I a Eivissa, el grup ecologista Gengop ha denunciat el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Escodolà. En un escrit que ha presentat a tots els organismes implicats en la gestió d'AENA, reclama mesures cautelars per paralitzar la iniciativa. Dani Manau.
La denúncia s'ha presentat davant la Direcció General d'Aviació Civil, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria i els Ministeris de Medi Ambient i Foment. L'entitat ecologista considera que el projecte comporta un augment il·legal de la capacitat de l'aeroport que marca el pla director. És Joan Carles Palerm, president del Gengop.
L'aeroport pot gestionar-se i treballar per uns 5 milions i mig de persones, de passatgers, amb puntes, si fos necessari, per arribar a 7 milions anuals. La realitat és que estem a 9 milions.
El projecte d'AENA augmenta més encara el flux de passatgers previst, que passaria dels 9 als 10 milions. Escoltem de nou Joan Carles Palerm.
La realitat és que no poden passar de 7. 7 és el límit màxim que pot tenir l'aeroport d'Eivissa. El que han de fer és modificar i reduir vols, si és necessari, perquè no passen mai de 7 milions, a no ser que vulguin fer un pla director nou que pugui sustentar el que volen fer. Actualment no és possible, no s'hauria de fer, és incompatible.
Segons el Gengop, els canvis a l'aeroport que reclama la Unió Europea no s'hauria de traduir en un augment de la seva capacitat.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 11 minuts. La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes per fer pintades a 5 immobiliàries de Santa Maria de pertinença a grup criminal. També els atribueix un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Dimecres, el jutge les va deixar en llibertat. Els investigadors relacionen les seves accions amb la publicació del manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que promou l'acció directa contra elements vinculats al sector turístic. Tanmateix, els fets que s'investiguen van passar mesos abans de la publicació d'aquest manual.
La Guàrdia Civil descriu que les dues detingudes, juntament amb altres persones, totes elles, cara tapada, motxilles i amb aerosols, van vandalitzar 5 immobiliàries. La manera que ho varen fer, diu la Guàrdia Civil, coincideix amb el manual de la plataforma. La detenció i posterior posada en llibertat ha generat reaccions polítiques. Més per Mallorca, carregar contra el govern espanyol per les detencions, Lluís Apestegui ha, de fet, acusat de perseguir una ideologia i demana explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
És inacceptable des del punt de vista democràtic. De fet, la democràcia ha de garantir que això no passa. És que és l'essència de la democràcia, que no te vengui la policia a cercar a casa teva un dematí per uns fets que tinguin a veure amb la teva ideologia.
El govern insisteix que respecta les protestes i manifestacions sempre que siguin pacífiques, però el vicepresident Antoni Costa ha remarcat que l'executiu no disposi d'informació sobre la investigació.
Respectant, però no tenim informació al respecte. No? En aquest sentit, els governs de Balears sempre ser molt clars. Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears.
El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vides, Jaume Pujol, li creu que la detenció és desproporcionada.
Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
La plataforma desvincula les accions de la publicació la setmana passada del manual d'acció directa contra la turistificació perquè diuen són prèvies a la seva difusió. En qualsevol cas, afegeix, es manté la manifestació de dia 26.
I avui també destacam una notícia tràgica que han conegut aquestes darreres hores perquè tres persones migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia amb 23 persones més cap a les illes de manera irregular.
Les 23 persones d'origen subsaharià van ser interceptades dimecres vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més dels 23, tres van perdre la vida, com han dit, i els seus cossos van ser llançats a la mar, tal com ha explicat la Guàrdia Civil en alguns dels supervivents. Segons la delegació del govern central aquí a les illes, el rescat de l'embarcació es va dur a terme la participació de Salvament Marítim i també de la Guàrdia Civil del Port de Palma. Enguany s'han registrat 172 arribades arribades d'embarcacions amb 3.234 migrants en situació irregular. Segons dades del Ministeri de l'Interior, ja són més de 3.000 les persones migrants arribades aquí a les illes des de principi d'enguany mateix. Això és un 4% manco que el mateix període de l'any passat.
I per cert que el govern central ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats autònomes per acollir menors migrants no acompanyats. D'aquesta partida, les illes en rebran 2, una xifra que el govern balear considera insuficient.
La consellera de Benestar Social i Família, Sandra Fernández, lamenta que es tornin a destinar els mateixos diners que l'any passat, una quantitat que ja aleshores diu va ser insuficient.
Hemos votado a favor de este punto, pero manifestando que lo considerábamos del todo insuficiente. Recordemos que a día de hoy Baleares está atendiendo 825 niños y niñas migrantes no acompañados a través de los sistemas de protección que gestionan en este caso los consells insulars y que tienen estos servicios completamente desbordados por esta presión migratoria. Hemos vuelto a reclamar más recursos y no solamente más recursos económicos, sino también más recursos humanos.
L'executiu espanyol ho ha aprovat durant la conferència sectorial d'Infància i Adolescència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, explica que les Balears, juntament amb les Canàries, Ceuta i Melilla, seran les regions que rebran més assignació pressupostària perquè tenen més pressió migratòria, diu.
Hemos hecho una distribución que creemos que se atiene obviamente a cuestiones que son absolutamente objetivas, que tienen que ver con el volumen de personas que han llegado. Es verdad que ha sido un punto que ha generado bastante ruido.
Les Balears atenen actualment 825 menors migrants no acompanyats, la xifra més alta registrada fins ara.
Són les 8 i 16 minuts. Ha acabat sense acord la reunió entre els sindicats i la patronal del metall, que s'ha reunit aquest dijous al Tamí per intentar desconvocar la vaga prevista pel sector a finals de juliol.
Així, segons Roberto Serrano, d'UGT, la patronal no ha fet cap proposta, diu, per acostar postures.
Los han tenido ahí 5 horas sin abrir la boca y a las 2 de la tarde, justamente cuando cerraba el Tamí, nos dicen que por parte de la patronal se propone un acta de nuevo acuerdo. O sea, no entendemos nada, creemos que la patronal, como te vuelvo a repetir, se ha reído de nosotros.
I per tant, la vaga en el sector del metall, que aquí a les Balears engloba 39.000 empleats, es manté entre els dies 27 i 30 de juliol. El sindicat demanen la mediació del govern com a darrer recurs.
La hemos solicitado, la mediación del govern, ¿vale? Lo que pasa es que a día de hoy todavía no hemos sido convocados por la parte del gobierno. Es la única esperanza que nos queda para intentar evitar la huelga.
Tot perquè el sector denuncia condicions de feina molt precàries i reclama millores salarials per conveni, que no s'han aconseguit finalment després de 7 mesos de negociacions.
I les Balears ja disposen d'un supercomputador capaç de fer feina amb un volum de dades per segon que és tan gran que és difícil de quantificar. Aquest superordinador és el primer d'aquestes característiques a l'arxipèlag. Es diu Talaia i és a una habitació del Parc Vit de Palma. És capaç de fer el mateix que podrien fer 1.700 ordenadors a la vegada i, segons la Universitat de les Illes i el govern, suposarà un abans i un després per a la investigació, però també per a les empreses que treballen amb dades, per a l'administració o fins i tot per a la medicina. Marta Puyalto.
Talaia és una màquina capaç de fer milions de càlculs al mateix temps i que permet resoldre problemes molt complexos que serien impossibles d'abordar amb els equips habituals. Donarà servei a investigadors i empreses amb projectes d'alt nivell. El rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicat que el grup d'ones gravitacionals ja l'empra, però servirà per impulsar múltiples camps, com el de la farmàcia i la medicina, i n'ha posat un exemple.
Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
Universitat i govern han signat avui el conveni que consolida el Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes, el BESAI, una infraestructura que, segons el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, ha suposat una inversió de més de 2 milions i situarà l'arxipèlag en la 5a posició del mapa de la supercomputació estatal.
amb aquest supercomputador que posam avui en marxa, pues, operacions amb dades, amb big data, que abans no es podien fer de cap de les maneres, avui són possibles. I són possibles aquí, a les Illes Balears.
El Centre de Supercomputació també pretén atraure talent, reforçar la recerca i millorar la competitivitat científica i tecnològica de les illes i contribuir així a la diversificació econòmica.
Són les 8 i 20 minuts. El govern ha fet enguany més de 300 inspeccions laborals durant la campanya contra la calor. La previsió és superar la xifra de l'any passat, que va acabar amb 444 visites a empreses. Laura Marcos.
Les visites tècniques s'han fet en diversos centres de treball, com les obres i també l'aeroport i les empreses de serveis de terra. Segons la consellera de Treball, Catalina Cabré, una de les principals novetats de la campanya d'enguany és l'actualització del decàleg preventiu de calor, que inclou mesures bàsiques per evitar els cops de calor al lloc de feina. Té dues versions, una adreçada als treballadors i l'altra a les empreses.
Els objectius de la campanya, evidentment, és que ens preocupa com afecten aquestes altes temperatures a les persones que estan treballant fent feina a les Illes Balears. Cada estiu, ja és habitual, ens enfrontem a episodis de calor molt intensos, i això ens obliga a reforçar les mesures de prevenció en els centres de treball.
Això sumat a la publicació de les alertes de temperatura de l'AEMET a les xarxes que també envien a les empreses. A més, l'Ibasal ha aplicat enguany una estratègia de comunicació multicanal que es presenta en 17 autobusos interurbans, el tren i el metro.
I les altes temperatures també perjudiquen cultius típics d'estiu de les Balears com la tomàtiga, el carabassí o la síndria. Això preocupa d'ençà de fa uns anys els pagesos, sobretot els que tenen explotacions ecològiques. Borja Camí, tècnic d'APAEMA, explica com aquests efectes negatius impacten més a finques petites i familiars.
Cada cop s'està complicant més poder collir tomàquet a l'agost i especialment al setembre. Amb produccions ecològiques, que en general són finques familiars, finques petites, en aire lliure, estem sota les inclemències del temps i són efectes que es noten molt. I com us dic, collir, poder tenir una bona producció de tomàquets agost, setembre i octubre cada cop costa més, s'està convertint en una autèntica quimera.
A més, estan proliferant plagues com la tuta o els àcars per mort d'aquestes altes temperatures.
També té idees l'agricultura ecològica, com pot ser l'utilització de cobertes vegetals o inclús arribar a pensar en un petit canvi de paradigma de passada de cultius hortícoles normalitzats a policultiu, és a dir, amb cultiu hortícola amb plantes juntament amb altres plantes més altes, que poden ser arbustives o arbòries, que proveeixin un punt de sombreig en el cultiu hortícola.
Era precisament per conèixer de primera mà aquests impactes en les collites de verdura i hortalisses. El nostre company Lluís Hernández és una explotació agrícola de Felanitx. Bon dia, Lluís.
Bon dia, doncs, aquí a Sant Mesquida, a la finca de Sant Soler i rodellats ara mateix de cultius com el meló, el carabassí o l'herbergínia, l'hortolà Rafael Dalmau, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha exigit a les administracions més suport per combatre els períodes de calor cada vegada més extrems durant l'estiu.
Principals afectacions, diguéssim, que poden tenir les plantes, a part de l'estrès ja en si mateix per la calor i l'augment de les necessitats hídriques, diguéssim, han de gastar molta més aigua, destaquen fruits amb cop de calor, cremats pel sol, varietats que ja directament no poden fer perquè la calor fa que abortin les flors, com la mongeta.
Dalmau també ha explicat que el canvi climàtic provoca en aquest sector primari baixades de producció i, com a conseqüència, disminució dels ingressos. No obstant això, el cost de l'explotació, diu, es manté igual.
Varietats locals, tot i que no se pot generalitzar, podem destacar entre elles la tomàtica de Ramallet, que sí que està molt adaptada a les condicions de calor i, sobretot, de poca aigua disponible.
I Dalmau també ha destacat que les tècniques alternatives d'agricultura ecològica, com el manteniment de la terra en matèria orgànica, ajuda a la fertilitat del sòl en aquestes onades tan fortes de calor a l'estiu.
Moltes gràcies, Lluís Hernández, per aquesta connexió en directe. Això és el que ens ha explicat aquest pagès. i el que ens explicava també el tècnic, que són precisament les explotacions més ecològiques, aquelles petites, les familiars, les que més pateixen els efectes de les elevades temperatures, amb aquesta minva de productivitat, tot i que els costos es mantenen o fins i tot pugen, perquè s'han d'adaptar en aquestes altes temperatures. Així arribarem a les 8:25. Anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I Palma tindrà dues pantalles gegants pels aficionats espanyols i pels argentins. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Amb motiu de la final del Mundial, l'Ajuntament de Palma oferirà dos espais amb pantalles per seguir el partit. Pels aficionats espanyols s'ampliarà l'aforament de Son Fusterat fins a les 20.000 persones. Recordem que dimarts a la semifinal 10.000 varen gaudir de la victòria contra França. I pels milers d'aficionats argentins que viuen a Mallorca, l'Ajuntament habilitarà a l'aparcament de Son Mos una fan zone amb una pantalla gegant també per seguir el partit. L'entrada per als dos espais és gratuïta i les portes s'obriran a les 6 del capvespre. A més, hi haurà animació amb DJs i serveis de beguda i food trucks. L'Ajuntament també organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. I recordem, diumenge també podreu seguir la final del Mundial en directe per IB3 Ràdio en una edició especial d'Esports 3 en Joc que començarà a les 8:30 del vespre. A banda de tot això, ja hi ha àrbitre per a la final, l'eslovà Slavko Vincic. Ahir li varen demanar al seleccionador espanyol Luis de la Fuente què en pensa d'un possible partit amb joc dur, i això va dir el tècnic.
No, cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar. Hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y obviamente no permitir situaciones o acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda. Tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien como se está haciendo también.
D'altra banda, el Mallorca ha presentat els quatre primers fitxatges de la temporada. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaoro i Zito Lubumbo han estat presentats en una roda de premsa. Tots quatre arriben amb la il·lusió, l'ambició de tornar al club a primera divisió. Dos arriben en propietat, Arnau Puigmal, procedent de l'Almeria, i Adrián Fuentes, del Còrdoba. Els dos restants són cedits, Abu, de l'Hamburg, i un vell conegut com Lubumbo, del Cagliari. Sentim en aquest ordre Adrián Fuentes i Arnau Puigmal.
Yo lo afronto como un reto bonito, porque yo creo que dentro de ese reto y de esa exigencia, todos y cada uno de nosotros podemos mejorar, dar nuestras mejores versiones al servicio del equipo y, sobre todo, crecer juntos como futbolistas, como compañeros.
Mallorca siempre ha sido un club que me ha cridado la atención y considero que es un club que ha de estar primera. Y al final lo que más me ha cridado la atención es lo que te digo, el proyecto. Y al final pues las ganas de pujar primera y formar part d'aquella divisió.
Cito Lubumbo ja sap el que és jugar al Mallorca després d'acabar la seva sessió. L'angolès ha reconegut que no s'imaginava jugant a un altre club que no fos el vermell.
Tinc molta voluntat de votar aquí per Mallorca perquè jo acho que el campionat, a l'època passada, no acabou bé, no acabou del jeito que a gente queria. E senti-me que deixei un poc d'amor aquí, en Mallorca, e fiz de tudo para poder voltar. Sabia que não foi fácil, mas graças a Deus nós conseguimos.
El Mallorca continua en la pretemporada, recordant que demà jugarà el primer partit amistós. Serà contra el filial mallorquinista dirigit per Pep Lluís Martí a la Ciutat Esportiva i a porta tancada. D'altra banda, segona federació, l'Atlètic Balears ha tornat a la feina encetant per temporada. Òscar Troia va dirigir la seva primera sessió com a tècnic del conjunt blanc i blau. L'objectiu del club palmasà és l'ascens a primera federació. I resta molta feina per davant en una temporada que començarà el 6 de setembre. Sentim Troia.
Deseando que llegara el día de meternos en el campo, de empezar a trabajar. Y nada, al final nosotros la idea es el trabajo, la idea es la continuidad y la idea es el presente, ¿no? El intentar pues tener una filosofía de cada día ser mejor, de entrenar cada día por encima de nuestro máximo y meternos esto en la cabeza, que va a ser pues algo importante para consolidar una base, yo creo que importante para consolidar un equipo dentro de una gran plantilla.
I en bàsquet, el Palmer ha fitxat l'exterior de 23 anys, Octavio Brito, l'estatunidenc que arriba procedent de la Lliga Mexicana. A més, el club palmasà va presentar ahir el nou tècnic, Íñigo Núñez. El sentim.
Me siento, pues, desde luego, súper agradecido por haber recibido esta oportunidad
y lo que tengo es pues unas ganas terribles de que esto comience, de que eche a andar, de volver pues con el máximo trabajo y con el máximo compromiso, pues una gran oportunidad que para mí personalmente pues supone un paso adelante grandísimo en mi carrera.
I acabam amb un apunt de tennis. El santanyiner Jaume Monar ha patit una recaiguda de la seva darrera lesió i no et assegura la seva presència ni a Canadà ni tampoc a Cincinnati.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres, en què han sabut que per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost es tancaran els accessos a la Serra de Tramuntana.
Tot això per protegir els espais naturals d'una possible afluència massiva i del risc d'incendi. Només hi podran passar residents, treballadors i transport públic. És el moment de més afluència de l'any i per regular-ho el govern habilitarà 26 zones d'observació oficial repartides a 15 municipis amb una capacitat màxima de 300.000 persones.
També tenim novetats a la plana judicial perquè Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular.
L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport. També retira dues acusacions a la dona del president Pedro Sánchez, la de corrupció en els negocis i la de propició indeguda.
A les 8:45 minuts vos ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, la Guàrdia Civil cerca un home que va apunyalar un altre a Caló d'Esmoro ahir cap vespre. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia, sí, el succés va tenir lloc durant una baralla entre dos homes. Un d'ells va apunyalar l'altre amb una botella rompuda. La víctima de 29 anys va ser atesa pels serveis d'emergència, que el van traslladar molt greu en una UCI mòbil a l'Hospital de Can Misses.
I a Mallorca, extingit l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La virulència de les flames va causar l'esfondrament de la coberta i el sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i tres habitatges més van ser desallotjats. A les 11 de nit passada es van retirar els bombers del parc de Felanitx.
A Menorca, acord de mínims de la Comissió de l'Aigua. Adzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Davant la delicada situació de les reserves hídriques de l'illa, que previsiblement entrarà en alerta per sequera aquest mes d'agost, s'han consensuat algunes recomanacions, entre les quals reduir la pressió de la xarxa, limitar el reg de jardins públics i aturar les fonts ornamentals, mesures que depenen dels ajuntaments, alguns dels quals ja les apliquen.
I quan són les 8:32 minuts, a l'informatiu matí parlant d'habitatge.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Perquè des d'avui, els ciutadans de les Balears menors de 40 anys que comprin un habitatge de fins a 382.000 euros poden sol·licitar l'ajuda de 10.000 euros que ofereix el govern. Dimecres en van presentar tots els detalls d'aquesta iniciativa, però avui comença aquest període per acollir-se a la convocatòria. I per això volem resoldre els dubtes que puguin tenir els interessats. I qui millor per fer-ho que José Luis Mateo, que és conseller d'Habitatge. Bon dia i benvingut a l'informatiu matí.
Hola, molt bon dia, encantat. I moltíssimes gràcies per ser convidada.
Primer de tot, quin és l'objectiu d'aquesta nova ajuda que ja vam conèixer fa mesos, es va anunciar durant el debat de política general, però ara, finalment, des d'avui, ja està en vigor?
Bueno, pues el objetivo prioritario es dar un paso más al frente, sabiendo del reto al que nos enfrentamos y, lógicamente, centrando esta vez, en esta ocasión, el objetivo en los jóvenes, ¿no? En personas de hasta 40 años, incluidos los que tienen 40 años, los que creemos que tienen, pues también para empezar, una menor capacidad de ahorro y para comenzar precisamente con estas ayudas, que lo más importante es que se pueden sumar a todo el conjunto de ayudas que se ofrecen también a menores hasta 30 años, de 36, menores de 40, todo esto, estas ayudas se pueden sumar a esta y cuyo objetivo pues eso, es aportar una ayuda más, un incentivo más para que se pueda acceder a una vivienda asequible en nuestras islas.
Com dèiem, els beneficiaris han de tenir menys de 40 anys, l'habitatge ha de tenir un preu màxim de 382.000 euros. Quins altres requisits s'han de complir per poder sol·licitar aquestes ajudes?
Pues sí, efectivamente, se tiene que tener hasta 40 años, incluidos 40 años en el momento de la solicitud. Importante también era haber residido en Illes Balears durante al menos 5 años de manera continuada. También, lógicamente, destinar la vivienda que precisamente va a comprar a residencia habitual y permanente también durante 5 años, o sea, ese compromiso de que sea esa vivienda habitual y permanente durante los 5 años, porque precisamente lo que queremos es que esas ayudas sea para vivienda habitual, para vivienda permanente, ¿no? Luego también tener unos ingresos iguales o inferiores a 6,5 veces el IPREM, y luego, lógicamente, haber comprado ya o estar en proceso de compra de una vivienda a partir del 1 de enero de 2026. Esto es importante, ¿eh? que aquellos que hayan comprado una vivienda o estén en proceso de hacerlo antes de que hayan salido, de que puedan presentarse las solicitudes, pero desde el 1 de enero de este año, pueden solicitar estas ayudas.
Per tant, això, com dèieu, és molt important. Qui ja hagi comprat un habitatge aquest 2026 abans de l'inici d'aquest període, s'hi pot acollir. També, per exemple, per comprar un habitatge en construcció sobre plànol, una operació que ja està feta, però que aquest habitatge encara s'està construint. Això es pot fer? També se poden acollir en aquestes ajudes?
Sí, sí, se puede hacer y de hecho lo que sí deberá presentar dentro de la documentación y declaración responsable es tanto la licencia de obras como la certificación de inicio de obras. Es decir, lo que no se puede hacer es comprar sobre un proyecto de un futurible que sobre lo que no hay datos ciertos de que se vaya a hacer esa obra, aunque se haya comprado. En ese caso no se admitirá esa ayuda. Eso sí, si se presenta esa licencia de obras o certificación de inicio de obras, no hay ningún problema y se concederán estas ayudas. Por supuesto que sí.
De moment destinau 6 milions d'euros, que a 10.000 euros l'ajuda serien 600 beneficiaris. En cas d'haver-hi més sol·licituds, quina possibilitat hauria d'ampliar aquest pressupost?
Bueno, en este sentido también se comentó en su momento precisamente con el vicepresidente del Gobierno, con Toni Costa, y lo que pretendemos es precisamente ver, en primer lugar, la aceptación y sobre todo pues el grado de implantación de estas ayudas. Esto es esencial. Y luego, a partir de ahí, pues lógicamente ya quedó abierta la posibilidad de si efectivamente pues fueran muy bien y la marcha fuera la que nosotros queremos y estimamos, pues quedaría abierta, lógicamente, la puerta de una ampliación de estas ayudas siempre que presupuestariamente fuera posible. Pero nuestra intención sería, insistimos, si tiene una buena aceptación y la marcha es correcta, pues poder acudir a esa ampliación.
Porque de moment seria fins a finals del 2027 que se podria acollir a operacions fetes fins a finals del 2027.
Efectivamente, son las operaciones de compra de durante el año 2026 y 2027, terminaría el 31 de diciembre de 2027 o bien antes, si efectivamente se hubieran concedido ya esas ayudas a esas 600 personas. Por eso digo que siendo así, si la marcha de las ayudas fuera muy rápida y que pues muy bien aceptadas, pues también podría contemplar-se la idea de esa ampliación, efectivamente.
No sé si teniu alguna previsió en aquest sentit, alguna estimació, o preferiu ser prudents i no donar una possible dada de quantes persones hi podrien estar interessades o quantes persones s'hi podrien acollir?
No, datos concretos no tenemos. Sabemos, por ejemplo, las personas que durante estos últimos tres años se han acogido al programa Hipoteca Ivavi, que son aquellas que han acabado comprando una vivienda y además dentro de estos márgenes de 382.000 euros y han sido pues más de 800, pero claro, es durante más tiempo. Por una parte, por ejemplo, en ese sentido podría encajar tanto el plazo que damos nosotros como el número de ayudas, pero también es cierto que, por ejemplo, estamos contemplando de forma pues muy satisfactoria y la verdad es que me están muy satisfechos por ello, que están aumentando también la construcción de viviendas plurifamiliares en este último año. Entonces eso nos lleva también a contemplar que pueden aumentar también el número de operaciones. Entonces en ese sentido, por eso queremos que con esta cifra, esos 6 millones de euros, creemos que es un buen pistoletazo de salida y creemos que podemos contemplar inicialmente esas ayudas, pero insistimos, luego también estamos abiertos a poder ampliarlas y también vuelvo a repetir, dentro de todo el conjunto de ayudas que se proporcionan desde este gobierno, del gobierno de Marga Provenç para gente joven y para todos los colectivos también.
Amb aquesta ajuda, com passa amb altres, i també ho assenyalat, s'ha de destinar l'habitatge a una residència habitual i permanent durant 5 anys. Si pel fet que sigui, per exemple, si la persona va viure de lloguer a una altra banda, de Balears, perquè canvia de poble, de ciutat, o de fora de les Balears, perquè durant un temps canvia de feina i en aquest cas posa aquest habitatge a lloguer per anar a viure a una altra banda, què passaria en aquest cas? Hauria de tornar, entenc, aquests 10.000 euros.
Hombre, en este caso, lógicamente, si se produce, hay causas justificadas y excepcionales en las que se puede contemplar la posibilidad de que se cambie domicilio. Por ejemplo, pues por motivos de salud, por motivos de que ha tenido un accidente y necesitaría una vivienda adaptada, o por motivos de que la persona, por ejemplo, sufre, hablamos de una mujer, y sufre algún tipo de violencia doméstica, que lo que obliga es, por ejemplo, a tener que vender o a desprenderse de ese bien inmueble antes de tiempo. O sea, hay situaciones en las que efectivamente se puede dar esa excepcionalidad, pero por lo común y lo habitual, lo que queremos es precisamente es premiar a aquellas personas que lógicamente cobran, luchan y efectivamente se hacen con una vivienda habitual. Por eso la norma general requiere eso, ¿no? Que haya esos 5 años. Pero siempre habrá situaciones excepcionales que se observarán y se tendrán en cuenta para poder contemplar la concreta situación de cada persona.
Idò, esperam haver resolt alguns possibles dubtes que tinguin els oients interessats en aquestes ajudes. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada de l'Informatiu Matí.
No, faltaria més. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:40.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:41, ara parlant de les reaccions a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. I és que d'aquesta sentència en depenen els recursos de nombrosos polítics, activistes i policies que fins ara no han pogut beneficiar-se de la llei pels entrebancs de la justícia a l'hora d'aplicar-la. Aquesta resolució, però, no s'aplica de manera immediata. A tots els casos pendents, ara els tribunals espanyols han de prendre una decisió sobre cada cas i l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha demanat celeritat.
Hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley. Y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
També han estat moltes les reaccions polítiques.
Així és, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han carregat contra la justícia i demanen que l'amnistia s'apliqui de manera immediata.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
Una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga, que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei.
En la mateixa línia s'han expressat el president català, el socialista Salvador Illa, que ha celebrat l'aval de la justícia europea, mentre que el ministre de la presidència, Félix Bolaños, manté que la llei d'amnistia ha estat un èxit rotund en termes de convivència.
Europa diu sí a l'amnistia, Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia.
Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña.
El PP, per la seva banda, ha mostrat el seu respecte per la sentència, però ha dit que no esborra la irresponsabilitat del procés independentista. Alberto Núñez Feijóo és el seu líder.
Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir. No me corresponde.
Tot i la sentència de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem manté l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
I també de la crònica judicial, Begoña Gómez serà jutjada amb un jurat popular. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport.
També li ha retirat dues acusacions, la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda el Tribunal de Noia Llombarda a seguir el procediment contra la dona del president espanyol només pels presumptes delictes de tràfic d'influència i malversació.
I atenció, en aquestes paraules d'aquesta matinada del president dels Estats Units, Donald Trump ha posat en dubte el sistema electoral del seu país. El mandatari ha denunciat una suposada interferència electoral de la Xina en les eleccions del 2020, les que va perdre contra Biden, i ha tornat a vincular la immigració irregular amb la seguretat electoral. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45 i vos deixam amb les edicions insulars de l'informatiu matí amb 10 minuts per la informació de cada illa aquí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Els bombers han donat per extingir l'incendi a un habitatge de Llucmajor. Després d'estar actiu més de 24 hores, la virulència de les flames va causar l'esfondrament de la coberta i també del sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i 3 habitatges més van ser desallotjats. Tot d'una ampliem aquesta informació també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues avui bastant tranquils, la circulació a les principals carreteres. Sí que trobem ara mateix encara algo de circulació lenta, centrada a Palma, des de l'autopista d'Inca, la incorporació en la via de cintura en sentit cap a Andratx, però el resta de dies la circulació molt tranquil·la. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Lluís Menéndez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, extingir l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores. La virulència de les flames va causar l'esfondament de la coberta i el sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i 3 habitatges més van ser desallotjats. A les 11 de nit passada es van retirar els bombers del parc de Felanitx. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Ara bé, per evitar que revifi i garantir la seguretat, efectius del parc del Llucmajor aniran fent-hi inspeccions. L'incendi es va iniciar al migdia de dimecres en una casa del carrer Major. La gran fumarada va crear alarma entre els veïnats de Llucmajor. Xisco Bonnin és oficial en cap dels bombers de Mallorca.
Amb aquesta càrrega de foc han començat les vigues a col·lapsar i, per tant, l'estructura de la vivenda s'ha tornat inestable, el qual ha fet que nosaltres continuem fent feina però des de fora.
La dona que hi viu pateix síndrome de Diògenes, cosa que hauria fet que les flames s'estenguessin ràpidament. Els veïnats estan indignats. Diuen que és un problema que es veia venir i al qual no s'havia posat solució. Escoltem primer una veïnada, després el regidor de policia local, Jaume Garau.
Des de 2009 donant denúncies i denúncies perquè hi ha molta brutó.
Tenim constància que tenen denúncies per al veïnat i des de l'Ajuntament hi ha hagut intervencions fa un parell de vegades, però no s'ha duit a terme 100%.
D'altra banda, a Soia, en l'objectiu d'evitar inundacions, s'estan duent a terme obres de reconstrucció al Torrent Major. Són unes tasques que disposen d'un pressupost de 550.000 euros que aporta la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua i s'intervindran 12 metres lineals i 3,5 d'altura de la infraestructura.
Les obres es fan a punts deteriorats del torrent per millorar la seva capacitat de dur aigua. Des de l'Ajuntament han destacat que no es treballa només en la seguretat, sinó també en la integració del torrent en el paisatge. I han afirmat que està previst que les obres acabin el mes d'agost. És el batle de Solla, Miquel Nadal.
Aquí la darrera gran pluja que hi va haver fa 2 o 3 anys van tenir problemes, no? Va estar a punt de bordar els torrents. Molta gent estava preocupada perquè veien que se posava molt de ciment. No, no us preocupeu, que després això ha d'anar forrat de pedra, no? I crec que quedarà un espai molt maco i a part de molt maco, molt pràctic, molt eficaç. I pensen això, que a final de l'agost s'estirà enllestit.
Per la seva banda, el conseller de la Mà, Juan Manuel Lafuente, assegura que l'objectiu és anar invertint en aquest tipus d'obres a totes les Balears per prevenir així futurs accidents. Per això, la conselleria ha triplicat, diu, el pressupost per fer actuacions de manteniment, el qual ara és de 12 milions d'euros.
Hem triplicat la quantia dedicada a la labor de manteniment de tots els torrents de la comunitat autònoma. Hem passat de 5 milions 100.000 euros a 12 milions 670.000 euros d'inversió només en manteniment anual.
Per tant, els treballs s'emmarquen en les actuacions de manteniment de la xarxa de torrents per reduir el risc d'incidències durant episodis de pluges.
I seguim a Soia perquè 25.000 euros és la quantia que podria desconvocar la vaga de FEMS de dilluns. Així ho asseguren els representants dels treballadors, que diuen que el principal desacord es produeix en els doblers que han de percebre pels dies festius treballats.
Avui de matí, representant dels treballadors i de l'empresa Soia 2010, que depèn de l'Ajuntament, es reuniran al Tribunal d'Arbitratge i Mediació per intentar esgotar així les possibilitats d'acord. El responsable de serveis a la comunitat d'UGT, Juan José del Teso, assenyala que les postures ara mateix estan totalment allunyades.
La gente venía por un festivo, venía cobrando una media de 180 euros y se rebajó a 40. Hemos estado negociando y tratando de acercar posturas y el último punto que queda para poder llegar a lo que la gente cobraba, o sea, llegar a la normalidad, a la empresa solamente le supondría un sobrecoste de 25.000 euros anuales.
Un altre dels punts que els treballadors posen damunt la taula i que diuen que encara no s'ha negociat és l'aplicació del protocol contra les altes temperatures.
Si hay una alerta roja, el personal que no va dentro de un vehículo con aire acondicionado pues debería tener el derecho a parar y esperar a que se vaya el calor.
Demà els treballadors es manifestaran a les 10 del matí a la plaça de Solla. Dilluns està previst que la vaga comenci a les 10 del vespre.
Més qüestions. L'Ajuntament de Binissalenc canvia la gespa artificial del camp de futbol i en lloc de tirar la carretera l'ha posat a l'abast dels veïnats que en vulguin.
El consistori l'ha posat a disposició dels veïnats perquè li puguin donar un segon ús. Serveix, per exemple, per posar jardins o corrals. I per això hi havia molta gent interessada en dur-se-la a casa seva. Per altra part, la gespa nova és de darrera generació i necessitarà molta manco d'aigua per al seu manteniment.
Aquesta gespa nosaltres la volem per posar en el corral de darrere casa nostra. Feia temps que pensàvem a veure si n'havien de posar o no i vam dir, mira, dic, si m'ho la regalen, dic, serà una ocasió per provar-ho i posar-ho.
És bona, resistent, no està tampoc en tan mal estat com ens esperàvem i per al jardí va superbé, per fer un bon espai per al jardí.
Per posar en revoltant una piscina i se reutilitzarà per tornar-la a aprofitar un poc antes de que se perdi de tot.
A Sa Pobla, el PP denuncia que la mala gestió del Val de Vialferragut costarà més de 80.000 euros als poblers a conseqüència de les infraccions detectades durant el període en què l'aigua de la xarxa municipal no complia els requisits per al consum humà.
La portaveu Padrona Seguí ha lamentat que sigui la ciutadania, diu, qui hagi de pagar les conseqüències del que considera una manca de precisió i transparència de l'equip de govern de Ferragut.
L'Ajuntament de Sa Pobla no és un ajuntament que destaqui per tenir un pressupost torboians. Per tant, en totes les necessitats que hi ha ara mateix a Sa Pobla, la darrera que hauria de tenir o que s'hauria de tenir és haver de fer front en aquests 80.000 euros.
D'altra banda, a Palma, els partits de l'oposició de l'Ajuntament, PSIP, Més i Unides Podem, han registrat una moció conjunta per al ple de juliol per defensar les festes populars i de barri que organitzen les entitats de la societat civil de Palma davant les lleis i diuen l'abandonament i la manca de suport institucional per part del Balba Jaime Martínez.
La moció proposa que s'estableixi una taula de treball de coordinació permanent amb entitats veïnals, organitzacions de la LGTBI+, colles de dimonis i correfocs i entitats organitzadores com Benamics i Orgull Llonguet, entre d'altres, per coordinar la manera real i participativa del calendari festiu i garantir les necessitats d'infraestructura, seguretat i finançament d'aquests esdeveniments per als pròxims anys. Sentim per aquest ordre Lucía Muñoz, d'Unides Podem, després Elena Navarro, del PSIP, i termina Quica Coll, de Més per Palma.
Aquest Ajuntament està cada vegada posant més traves per desenvolupar aquestes festes populars. Per tot això, hem presentat una iniciativa conjunta per demanar-li a l'Ajuntament que reafirmi el seu compromís amb la cultura popular, amb el teixit associatiu d'aquesta ciutat.
Cuando uno quiere una verdadera participación, lo que hace es sentarse con ellos, hablar con ellos, montar, por ejemplo, una mesa de coordinación permanente para poder saber cómo quieren hacerlo, qué quieren hacer, què necessiten.
El que volem és que justament se garantitzi el suport dels serveis municipals perquè s'asseguri aquesta viabilitat de continuïtat. I després un tema que per nosaltres també és cabdal i que va una mica més enllà de la part més material és que nosaltres estem a l'equip de govern que mostri respecte en majúscules.
També destacant que l'Hospital Comarcal d'Inca disposarà d'un nou, o disposa, millor dit, d'un nou pàrquing fotovoltaic amb més de 1.000 plaques solars. L'actuació finançada amb més d'1 milió d'euros de fons europeus incorpora també 10 punts de recàrrega nous de la xarxa pública Melip. I mentrestant, a Felanís s'ha aprovat l'ordenança de benestar animal per garantir una convivència harmoniosa i un tracte digne als animals de companyia. Amb aquestes dues qüestions arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, com cada divendres, anem al cine. Perquè és moment de repassar les estrenes. Toni Escanelles, aquesta setmana tenim grans històries, grans nissagues i, com sempre, una mica d'humor.
Sí, grans històries, possiblement la més gran de tots el temps i contada per un dels grans cineastes a l'hora de fer això de contar històries és qui ho fa millor. Parlant de Christopher Nolan, parlam de l'Odissea.
¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
Contar-vos l'argument seria absurd, ja el sabeu tots, però l'èpica que és capaç d'evocar Nolan no la pot posar ningú més, per això dir-vos que l'interpreten els top del moment, com són Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron i un bon grapat més d'artistes. Nissagues, com la que narra Romé, nissagues de terror, com la següent proposta, Possessió infernal en flames.
Què ocorre?
L'Odissea és anglesa, aquesta altra és americana. Una és una superproducció, l'altra no tant. Una té els millors actors, ja ho heu sentit, i els més actuals. L'altra, un repertori més pensat per fer poc que per guanyar premis. Després de morir el seu home, una dona cerca consol en la família d'ell, que viu una casa aïllada, però la reunió acaba en experiència infernal i en possessions, evidentment. Com infernal són les vacances de la darrera que vos duim, espanyola, i que es diu Ni contigo ni sin mí.
Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veintañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está...
Espanya, si vol fer riure, has de tenir Carmen Machi, els de Laura Chanante o Paco León, i si no, pots provar-ho en Gorka Ochoa. Ell fa de loser, com sempre, que acaba de deixar la dona, que se'n va a una casa de la platja i el seu millor amic va amb ell per oblidar les penes, això tant dels 70, i la nova lota del seu veí, o sorpresa, és la seva ex. Per poc que penseu, ja teniu tota la trama, per tant, podeu riure o podeu plorar. També estrenen un altre drama americà que es diu Omaha, Família i Plos, i un altre anglès que es diu Hombres de Acero, d'acció i de presons. Per tant, teniu on triar, salut i cinema.
I ara repassam alguns dels temes que han centrat aquests darrers dies als Sons de la Setmana.
Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari.
Que va passar fa moltíssim temps i ara pareix que l'únic que valen és fer por.
Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears.
Y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc, ben que dir això. Són causes de que algú que aposta li ha volgut fer mal.
El primer que han fet és treure la dona que està de dins, l'entrada per la banda de darrere, per escorrar.
Taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait.
The president is always open and willing to diplomacy. He is the peace through strength president after all.
Entre 780 camions, és a dir, això és el que entra cada dia a Tirme,
entrar 6 o 7 camions més és com si passessin per davant que teva 6 o 7 cotxes més que no tenies compte.
I això, evidentment, ho denunciem des de Més per Mallorca, perquè Mallorca no pot ser femer d'Eivissa.
Una decisió valenta i responsable, que no accepta, es despreci i manca de respecte mostrat per part d'alguns polítics.
Perquè el disco ja com que l'han presentat i sabem que la gent vol sentir un pont de tot, i llavors també com hi haurà cadires a davant i espai per estar drets pels costats, com sabem que el públic serà un poc mixt, llavors també pues, tirarem una mica més d'un concepte com més festiu.
Ja m'aixec, i quina hora és? I avui no he de fer res.
Hem arribat a les 9, ara vos resumim els principals temes d'aquest matí de divendres. Obrim amb la plana de successos perquè un home de 29 anys ha mort a conseqüència de les ferides que va rebre ahir en una brega al Caló d'Esmoro, a Sant Antoni, a plena llum del dia. La víctima va ser apunyalada amb una botella rompuda al coll. En un primer moment va ser estabilitzat pels serveis d'emergències que el van traslladar en estat crític a la UCI de l'Hospital Can Misses.
Però finalment no, i segons informa l'IB Salut, ha mort aquesta passada matinada per la gravetat dels talls que va patir. Els socorristes del Caló d'Esmoro i una ciutadana varen fer la primera assistència a la víctima quan va arribar la patrulla de la policia local. Els agents varen dur a terme les maniobres de reanimació fins que varen arribar als serveis sanitaris. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec ara de la investigació, cerca l'agressor que va fugir del lloc dels fets.
I el dia 12 d'agost, per l'històrica